Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 21 de gener de 2026. Avui és un matí complicat, difícil, costa trobar l'adjectiu, i és que al Penedès alguns se'n van anar a dormir i d'altres s'han llevat commocionats amb la notícia del descarrilament de part d'un tren a la R4 entre Sant Sadurní i Gelida arran de la caiguda d'un mur de contenció que ha causat aquesta passada nit una mort i una quarantena de ferits i la suspensió total dels trens de Rodalies i mitja distància a tot el país fins que es pugui garantir-ne la seguretat. Nosaltres hi som, com cada matí, des de les 9 i fins les 12, amb l'equip a punt, repartit a Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem, com cada matí, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Començarem el magazín d'aquí uns minuts, així que acabem el sumari parlant amb els alcaldes de Gelida i de Sant Sadurní sobre el descarrilament d'aquest tren. Volem conèixer l'última hora i com han viscut aquest incident. Serà d'aquí uns minuts, mal comptats, i fins 2:15. A 2:15, primera cita amb l'actualitat, una actualitat tenyida per aquest incident que recollirem al flaix informatiu de 2:15. Començarem parlant d'aquest incident amb Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, i Lluís Valls, alcalde de Gelida i delegat del govern al Penedès, i al llarg del matí anirem incorporant totes aquelles notícies i informacions que es vagin sabent, per exemple, tothom pendent de quan es restableix el servei de Rodalies i de trens de mitja distància, i és possible que a 9:15, les 10, en sapiguem alguna cosa. Mentrestant, anirem fent els continguts habituals d'un dimecres a 9:45, la veu de la salut, avui parlant amb l'Anna Ros de la formació gratuïta Més Digitals, que va adreçada a tota la ciutadania per treure el màxim partit a l'aplicació mòbil La Meva Salut. A les 10 a l'actualitat us volem parlar del projecte Espai Homes, que ha començat a caminar aquest mes de gener a Sant Sadurní. És una iniciativa que impulsen estudiants de l'intermunicipal i que promou la reflexió i el diàleg al voltant de les noves masculinitats. A 10:45 el flaix informatiu ens permetrà posar-nos al dia i actualitzar tot el que genera aquest incident, aquest desafortunat incident d'aquesta passada nit d'un tren de la R4, així com aquest restabliment de les Rodalies i la mitja distància al país. Qüestió que també abordarem amb la nostra gent gran. Volem saber si són usuaris de Rodalies o de la xarxa ferroviària del país, què en pensen del servei i com han viscut aquest accident. Ens acompanyaran Júlia Brics, Conxita Vidal, Eulàlia Urgell i Pere Mitjans. A les 11, amb l'equip de Vinzeum, presentem una de les dues grans exposicions temporals que inauguren aquest any, aquest mateix cap de setmana, el Penedès amb ulls de Gaudí, el vi i la seva gent. Ens ho explicaran el director de Vinzeum, Xavi Fornos, i el director de la Fundació PINAE, Joan Melero. A 11:45, última cita amb l'actualitat, Ali Baix Penedesenca, per actualitzar-nos al flaix informatiu. I acabarem amb un parell de propostes culturals, a l'agenda al detall. D'una banda, una exposició que podeu visitar a la sala Portal del Pardo, al Vendrell. I de l'altra, una xerrada, una conferència que impartirà el periodista Antoni Bassas a Vilafranca el proper 27 de gener, titulada "Fes una dieta informativa que et faci profit". Així transcorrerà aquest matí de dimecres, pendents de tot el que està passant entre Sant Sadurní i Gelida.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Com dèiem, potser us en vau assabentar ahir a la nit o no ha estat fins aquest matí, quan us heu llevat i heu conegut la notícia que sobre les 9 d'aquesta passada nit descarrilava part d'un tren de l'R4 entre Gelida i Sant Sadurní en direcció a Barcelona, topant contra un mur que havia caigut a la via i provocant la mort d'una persona i una quarantena de ferits, entre els quals 5 persones ferides greus. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar 36 dotacions de bombers i 37 unitats del SEM, que han estat atenent fins a altes hores d'aquesta matinada els afectats. També va ser necessari excarcerar una de les persones que estava atrapada a l'interior del tren. Aquesta nit, Adif ha anunciat la suspensió total del servei de Rodalies i de mitja distància, també de mercaderies, que utilitzen molt aquesta R4, a tot Catalunya, fins que es pugui revisar la xarxa i garantir-ne la seguretat. Per conèixer l'última hora i també com es va viure aquest incident, comptem, i li agraïm especialment perquè han estat hores llargues i intenses, amb l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, als estudis de la capital del Cava, amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, estem aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'alcalde, que fins la matinada segurament no va tornar a casa aquest accident, que es va conèixer, segons els bombers, a partir de les 9 de la nit. L'alcalde, sobre aquella hora, ja es va desplaçar a la mateixa estació de tren. Pere, bon dia, primer de tot. Com es van viure aquests moments? Comentàvem, vas anar primer a l'estació de tren perquè és una situació, la de l'accident, on podien veure's també implicats veïns i veïnes de Sant Sadurní.
Sí, fins que no vam rebre el comunicat oficial del CECAT, on se'ns informava de la ubicació exacta de l'accident, el primer que vam fer va ser desplaçar-nos a l'estació per veure si feia falta qualsevol mena d'ajut. Allà amb els treballadors de DIF que estaven allà vam estar parlant a veure d'on venia el tren, que en sabíem. Al principi no hi havia massa informació i a mesura que van anar passant els minuts doncs vam començar ja a rebre els missatges oficials, vam poder contactar amb la delegació del govern i amb els serveis d'emergència, i a partir d'aquí es va precipitar tot el que va succeir a la nit.
El centre de control dels serveis d'emergències i els bombers precisament es va instal·lar aquí a Sant Sadurní, a l'esplanada del CAP. El mateix ajuntament també durant la nit i la matinada va enviar un missatge on, diguéssim, fessin cas als canals oficials i no a atenent a desinformacions. S'havia parlat, havia dubtes de si el mort era el maquinista, que encara no està confirmat, dels ferits, la direcció del tren. Quines serien les dades oficials que us ha proporcionat el servei d'emergències i també, en aquest cas, els bombers i la policia?
Les dades oficials és que el tren havia sortit del sud i anava a direcció Manresa. L'accident va passar a uns 4,5 km de l'estació de Sant Sadurní, ben bé el vell mig entre Sant Sadurní i Gelida, perquè ens entenguem els que som d'aquí a la zona on hi ha les caves Torelló, Camp Martí de Baix, l'alçada aquesta geogràfica, i que es va produir degut a un despreniment d'un mur, aparentment a causa dels efectes del temporal, un mur que va caure sobre el primer vagó, la màquina, i va provocar el descarrilament i l'aixafament del propi vagó.
D'altra banda, havien comentat fora de micròfons que també s'havia comentat la situació dels ferits. Molts es van traslladar a l'Hospital de Vilafranca. I d'altra banda, també havien comentat el tema, en aquest cas, de la suspensió de les línies ferroviàries, Sant Sadurní té estació de tren, línia R4. No sé si també us han comentat si hi ha servei alternatiu disponible fins ara per anar a Barcelona o a altres punts de Catalunya.
Sí, s'ha habilitat un servei d'autobusos. Des de les 6 del matí, en principi, hauria d'estar funcionant amb normalitat. En aquests moments hem donat ordres a la policia local que es desplaci a l'estació per tal de vetllar que aquest servei funcioni bé. Ahir a la nit ja es va senyalitzar en previsió de que hi pogués haver aquest servei a la zona de l'aparcament perquè no hi haguessin vehicles i aquest matí doncs estan treballant allà.
D'altra banda, també comentar, Pere, la línia R4, una línia molt llarga, una línia on les incidències han estat una realitat, per desgràcia, aquests últims anys, però una línia també, ho comentaves ahir la nit amb els mitjans de comunicació, on ha rebut també millores. La primera hipòtesi que es baralla d'aquest accident és que el temporal i les condicions climatològiques van ser les que van provocar que aquest mur caigués, provocant així el xoc amb el tren.
Sí, les incidències que hi ha hagut a la R4 ja de fa bastant de temps eren problemes de puntualitat o afectacions molt lleus a les catenàries o als propis convois que feien doncs, que els trens no arribessin amb puntualitat i no prestessin un servei a la ciutadania. En aquest cas, una afectació d'aquesta magnitud, jo no recordo haver-la vist per aquí a la zona, i és cert que aquesta via s'hi van fer unes actuacions, la instal·lació d'un tercer rail, algunes actuacions al túnel d'entrada a Martorell. Entenc que és una via que estava repassada, no hauria d'haver passat. També és cert que ha plogut molt aquests dies, no ha plogut malament, no hi ha hagut una pluja d'aquestes que causa estralls, ha caigut bé, aquelles pluges que agraden, no?, aquí al territori, però també és cert que arriba un moment en què el sol s'atura, ja no absorbeix més aigua i aquesta aigua, doncs, per algun lloc ha de sortir. I acaba passant doncs, que van descalçant murs i passen aquestes coses.
D'aquí 13 minuts, a 9:45, hi ha prevista una reunió del CECAT, ho va comentar, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque. No sé si els alcaldes d'arreu de Catalunya, i en especial vostè i també el de Gelida, estareu al tanto o us posaran en tot moment en informació en directe?
Estarem al corrent i intentarem ara acostar-nos al lloc dels fets i a partir d'aquí doncs, continuarem valorant totes les actuacions que cal fer.
I ja anant acabant, hi ha prevista més atenció als mitjans a nivell institucional o de moment fins que no hi hagi aquesta última hora del CECAT no hi ha previst res?
De moment no hi ha previst res. Sobretot aquí qui té la informació és qui l'ha de donar, en aquest cas el Departament de la Generalitat competent i nosaltres a la seva disposició pel que faci falta.
Un accident que arriba, per desgràcia, un dia o dos dies després d'aquest accident succeït a Còrdoba on, per desgràcia, han mort una quarantena de persones. Com ho viu una persona, en aquest cas un alcalde d'un municipi on poden haver també veïns implicats en aquest accident, on es coneix que hi ha ferits greus, també la mort d'una persona i on toca tant de prop, en aquest cas aquí a la nostra comarca?
Doncs amb preocupació, clar, la primera cosa que et ve al cap és, i quan la primera informació que rebem és que el tren venia de Barcelona cap a Sant Vicenç, pensaves en tota la gent que torna d'estudiar o de treballar, que molt probablement eren veïns de Sant Sadurní, i això genera un neguit i una preocupació important. En el moment en què comencen les informacions a variar i diuen que el tren va en sentit nord, doncs la preocupació hi és, però no tant, perquè no toca tant de prop, però igualment continua sent una tragèdia el fet que una persona hagi perdut la vida treballant a causa d'un accident com aquest.
Alcalde, bon dia.
Bon dia.
Ara el Miquel feia la pregunta clau, no? Fins a quin punt sabem o no sabem si algun d'aquests ferits, recordem que n'hi ha uns 5 de greus, poden ser del Penedès.
No ho sabem encara, no sabem les identitats dels ferits. Tampoc coneixem del cert la identitat de la persona que ha mort. Per tant, precaució i prudència i esperar noves informacions.
Pel que fa a la persona morta, es deia que podria ser un aprenent de maquinista?
Sí, han sortit diverses hipòtesis, però no hi ha res confirmat. Entenc que primer qui ho ha de saber és la família, que suposo que ja ho deu saber a hores d'ara, i en tot cas ja serà les autoritats competents qui informin.
Des del Penedès, penso en vostè, penso en l'alcalde de Gelida, amb el qual parlem en uns instants, també delegat del govern al Penedès, es demanaran mesures al voltant d'aquesta R4, d'aquesta complicada xarxa de rodalies?
Sí, però són mesures que ja fa temps que es van demanant. i de fet ha sortit en diverses ocasions a expressar el malestar pel mal funcionament del servei, però més enllà d'això entenc que aquest fet és un accident que no té per què anar relacionat amb el mal funcionament del servei. Sí que és cert que hi ha una manca d'inversió, però no d'ara, de fa molts anys, de tots els governs que han precedit a l'actual govern central, que no han invertit el que s'havia d'invertir en Rodalies, i per això tenim el servei que tenim.
Moltes gràcies, Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, per haver-nos acompanyat avui després d'una nit llarga i d'un matí complexa i trist. Gràcies.
Moltes gràcies.
Saludem ara l'alcalde de Gelida i delegat del govern al Penedès, Lluís Valls. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ha estat una nit llarga, complexa, que segurament no hauria volgut viure i ens llevem aquest matí pendents d'aquesta reunió del CECAT. Quina és l'última hora? Com ho està vivint?
Bueno, s'està vivint com una continuïtat del que es va viure amb ahir al vespre, no? Evidentment, el fet tràgic, l'accident tràgic d'ahir, i ara, doncs, bueno, intentant, evidentment, doncs, sobretot, doncs, bueno, treballar en el sentit d'esbrinar el que ha anat succeint i bueno, intentar, doncs, prendre les mesures que calguin,
Li demanava a Pere Bernet per demanar garanties en aquesta R4, més enllà de que avui, tard o d'hora, restableixi aquest servei, tot i que és una línia que va fatal d'horaris, però que aquests últims anys ha estat en obres i, per tant, és de les que s'hi ha invertit al país.
Sí, el que passa que, és el que, bueno, els comentaris que hi havia ahir eren en el sentit que aquests 3-4 dies de pluja continuada que hi ha hagut, evidentment, no han estat, doncs, un element important que ha repercutit, no? És un accident, per tant, bueno, cal, en tot cas, esbrinar el que ha succeït i prendre les mesures que calguin, però també és veritat que els episodis climatològics no estan ajudant ni amb això ni amb altres situacions que es produeixen.
Ens acaben de donar la confirmació que la persona malauradament morta és un aprenent de maquinista de 23 anys. Pel que fa a aquesta quarantena de ferits, 5 d'ells greus, tenim algun indici si poden ser del Penedès?
No, indicis en aquest sentit no en tinc cap. El que sé és que algun dels que estaven en algun ha estat donant d'alta i que altres, doncs, han estat, em sembla que algun ha tingut una intervenció quirúrgica, etc, però no tinc cap notícia de al respecte de si eren d'aquí del Penedès o no. Això no ho desconec.
A 9:45 hi ha anunciada una reunió del CECAT i participarà, estarà al cas d'alguna manera?
Sí, evidentment és una reunió que ja es va començar ahir al vespre, a la nit, doncs per veure, doncs, com cal actuar en tots els aspectes, no? També. I per tant, és una reunió que era, doncs, que està feta amb aquesta voluntat.
I què sap del servei alternatiu d'autobús? Per exemple, aquest matí a Vilafranca hem pogut veure l'estació d'autobusos amb cues de nou per totes aquelles persones usuàries del tren que han recorregut aquest servei alternatiu. Sap si està funcionant, si s'ha pogut habilitar, com s'havia anunciat?
A hores d'ara, t'haig de dir que ho desconec. Sé que, evidentment, doncs, el fet d'haver suspès el servei ferroviari, doncs, causa aquestes situacions que són difícils de resoldre amb immediatesa. Pel que he anat escoltant, doncs, bueno, doncs, a mesura que he anat avançant el dia, la situació sembla que es vagi, doncs, diguem-ne, adequant, però, evidentment, és un trasbals important, però cal, doncs, posar tots els elements a l'abast i s'està treballant en aquest sentit.
És Lluís Valls, alcalde de Gelida i delegat del govern al Penedès, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquesta estona aquest matí. Sabem que està pendent d'entrar a una reunió. Moltes gràcies i que vagi bé el dia.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Aquesta és l'última hora d'aquest accident. Un mort i 5 ferits greus. És ara per ara, el balanç es manté d'aquest descarrilament d'un tren de la R4 aquesta passada nit pels vols de les 9 entre Gelida i Sant Sadurní. L'alcalde sadurninenc ens acotava que ha passat a l'alçada de les Caves Torelló a Can Martinet de Baix. Pel que apunten els primers indicis, i és la versió oficial entre cometes, aquest descarrilament s'hauria produït a causa de la topada amb un mur que ha caigut a la via, segurament a causa de la continuada pluja d'aquests últims dies. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar 36 dotacions de bombers i 37 unitats del SEM, que van estar atenent fins a altes hores d'aquesta matinada els afectats. També està necessari excarcerar una de les persones que estava a l'interior del tren. Fa uns minuts hem pogut confirmar que la persona morta en aquest tràgic accident és un aprenent de maquinista de 23 anys que viatjava en aquest comboi a costat del maquinista, a costat d'un parell d'aprenents més. Aquesta nit, també avançada la nit, Adif ha optat per decidir suspendre la circulació ferroviària a Rodalies, a mitja distància, i mercaderies. La R4 és una línia molt, molt utilitzada pels trens de mercaderies per fer un seguiment in situ. De fet, en diuen marxes blanques per comprovar que la infraestructura no té cap obstacle, que no hi ha cap alteració i, per tant, per poder garantir la seguretat total de la circulació dels trens, i estem a l'espera que finalitzi aquesta marxa blanca i potser en aquesta reunió que hi ha prevista ara a 9:45 podran dir ja alguna cosa de quan es restablirà el servei de trens al país. A l'espera d'aquesta reunió del SECAT i que els batlles de la comarca implicats, tant l'alcalde de Sant Sadurní com el de Gelida i al mateix temps delegat del govern al Penedès, ens puguin anar actualitzant i explicant més coses, ens encaminem cap al flash de 9:45. Intentem actualitzar-nos, posar-nos al dia, saber altres qüestions també de l'actualitat alt i baix penedesenca. I a 4:45 ens retrobem amb la veu de la salut presentant la formació gratuïta Més Digitals.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Ara escoltàvem l'última hora d'aquest accident de tren a la R4 entre Gelida i Sant Sadurní. Aquesta passada nit es coneixia prop de les 9:02 la notícia del descarrilament d'un tren de l'R4 que en el seu pas entre Gelida i Sant Sadurní, direcció Barcelona, va topar contra un mur caigut a la via provocant la mort d'una persona i la xifra de 5 persones ferides greus. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar 37 dotacions de bombers i 37 unitats del SEM que van atendre fins a altes hores de la matinada una trentena de persones afectades. També va ser necessari excarcerar una de les persones que estava a l'interior del tren. Segons Protecció Civil, a banda de la persona morta i els 5 ferits greus, hi ha 6 persones ferides no tan greus, 26 ferits lleus, 9 dels quals van ser traslladats a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca. Durant la nit, Adif també va anunciar la suspensió de la circulació ferroviària de Rodalies davant dels efectes del temporal i per la necessitat de revisar la xarxa ferroviària. Aquest hauria pogut ser la causa de la caiguda del mur al temporal. Ara mateix hi ha prevista a aquesta hora, a 9:15, una reunió del CECAT per avaluar si es restableix la circulació de trens. Durant la matinada, els maquinistes de Rodalies van fer marxes blanques per comprovar la infraestructura i s'haurien trobat obstacles en algunes vies. En aquest context, en aquest matí tan complicat per la mobilitat, Protecció Civil recomana facilitar el teletreball. Des del Departament de Territori han informat, a més, que s'obrien les barreres del túnel del Garraf a la C-32 per intentar afavorir la mobilitat arran del tall de la xarxa ferroviària. Davant les afectacions al servei ferroviari per l'accident a Gelida, Protecció Civil ha recomanat a empreses i organitzacions que facilitin el teletreball a les persones amb dificultats per desplaçar-se. A més, han demanat prioritzar la seguretat i evitar desplaçaments innecessaris. Segons el gestor de les infraestructures ferroviàries, Adif, el servei es reprendrà tan bon punt la revisió de la infraestructura hagi finalitzat i es pugui garantir la seguretat dels viatgers i treballadors. Des del cos de Mossos d'Esquadra han anunciat que reforcen la presència uniformada a les estacions per gestionar qualsevol incidència. Canviem de tema. En marxa el programa L'Èxit a la Biblioteca Alfons Maseras de Sant Jaume dels Domenys. El passat mes de desembre es va iniciar a la Biblioteca Alfons Maseras el programa L'Èxit, amb la participació de les famílies, els infants de quart de primària i les persones voluntàries que formaran part del projecte durant el curs 2025-2026. La sessió inicial va servir per presentar el projecte, conèixer els espais de la biblioteca i establir un primer contacte entre els participants, així com per formar les parelles lectores que s'acompanyaran al llarg del curs. Les sessions, que ja han començat, es duen a terme setmanalment a la biblioteca. Aquest és el primer any que el programa L'Èxit s'implementa al municipi gràcies a la col·laboració entre l'escola Els Quatre Vents, la regidoria d'Educació i la biblioteca Alfons Maseras. L'objectiu del projecte és millorar la comprensió lectora dels infants, fomentar el gust per la lectura i crear vincles positius al voltant dels llibres. Leila Alajuz, refugiada bosniana a Olèrdola fa 30 anys, ofereix ara visites guiades en català a Sarajevo. Fugint de la guerra de Bòsnia, la família de Leila Alajuz va ser acollida a Olèrdola l'any 1993. Llavors ella tenia 13 anys i l'Ajuntament d'Olèrdola es va implicar directament perquè aquestes persones refugiades poguessin tenir cobertes totes les seves necessitats a casa nostra. La Leila va tornar al seu país 3 anys després, l'any 1996, però d'aquella estada li ha quedat un record inesborrable que l'ha acompanyat durant tots aquests darrers 30 anys. Guia de professió, una forma d'agrair l'ajuda rebuda, ha estat ara ser la primera persona que ofereix visites guiades en català a Sarajevo a través del sistema Free Tour. Amb l'estrena dels vols directes de Girona a Sarajevo, han augmentat les possibilitats de conèixer Bòsnia i Herzegovina. La mateixa Leila ofereix un paquet turístic de 2 nits i 3 dies que permet que Sarajevo pugui estar més a prop de Catalunya.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Les aplicacions de telefonia mòbil ens permeten accedir a informació i fer tràmits que ens estalvien temps. En l'àmbit sanitari tenim La meva salut, però encara hi ha amplis sectors de la població que no l'utilitzen o que en fan un ús molt limitat. Per revertir-ho, s'ofereix el projecte de formació gratuïta Més Digitals. Avui en parlem a la secció de La veu de la salut amb el Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Un mes més tenim el plaer de comptar amb aquest espai per difondre aspectes que tenen a veure amb la nostra cura, la salut. I ho fem gràcies a professionals de l'àrea bàsica de salut, Penedès Rural Oest, a través d'aquesta secció, el Penedès en xarxa, de la veu de la salut. Avui ens acompanya l'Anna Ros, que és la referent d'atenció a la ciutadania d'aquesta àrea bàsica de salut. Anna, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Avui per parlar de digitalització, del projecte Més Digitals.
Més Digitals. Correcte.
Ens ho expliques, què és el projecte Més Digitals?
Bé, avui us vinc a presentar un nou projecte de col·laboració entre l'ICS i el Departament d'Empresa i Treball. Aquest projecte surt del Departament d'Empresa i Treball mitjançant la Direcció General d'Economia i Societat Digitals de la Secretaria de Polítiques Digitals i està impulsant el desplegament de programes de capacitació, inclusió i empoderament digital de la societat. Actualment ofereix formació gratuïta en competències digitals bàsiques destinada a persones en situació de risc d'exclusió social. L'ICS ha signat un conveni de col·laboració en una d'aquestes actuacions amb el compromís de realitzar un curs, una formació a cada centre d'atenció primària en què es compromet a cedir els espais en els centres, a més d'informar sobre l'activitat i promoure la participació entre la població, així com l'assessorament dels continguts del material formatiu. La durada d'aquesta formació és d'unes 15 hores, que es poden distribuir en sessions de 2 hores, fins a 3 hores, però no més, i el projecte està englobat des d'octubre del 2025 fins al maig del 26.
Fins al maig, per tant, es preveuen fer aquestes formacions que promoveu des dels centres d'atenció primària a la ciutadania. A qui va adreçada específicament?
Nosaltres comencem aquesta formació a les primeres sessions el dia 2 de març. Val? I ho fem de 4 a 6 de la tarda i les tenim centralitzades en el casal d'avis de Santa Margarida i els Monjos. El casal d'avis de Santa Margarida i els Monjos està al carrer Sant Antoni, número 40, i és l'espai que ens ha cedit l'Ajuntament, perquè nosaltres tenim un problema d'espai en el CAP, i llavors l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ens cedeix espais per poder nosaltres fer les nostres sessions, formacions, reunions, i hem arribat a l'acord perquè ens cedeixi aquest espai. Llavors, aquesta formació va adreçada sobretot a persones en risc d'exclusió digital.
I això ho seleccioneu des dels professionals de l'àrea bàsica a l'hora de detectar aquestes persones amb risc d'exclusió digital?
Sí, hem fet difusió a través de tríptics, d'informació des dels taulells, amb persones que tenen dificultats per accedir a La meva salut, per agafar cita, per descarregar-se els informes, per fer consultes de la seva història de salut.
Perquè suposo, si es fa una formació d'aquest tipus, aquest programa de Més Digitals, és perquè hi ha una demanda. Heu detectat des dels centres de salut que moltes persones, quan comentàveu que tota la informació, el seu expedient mèdic, la seva història clínica està a La meva salut, que poden consultar, potser no sabien com accedir-hi. Suposo que, en part, aquest projecte s'explica per aquesta necessitat de cobrir aquesta necessitat formativa.
Sí, nosaltres hem detectat que hi ha gent, sobretot de certa edat, que li costa molt accedir i tenir l'aplicació de La meva salut, que li costa demanar a través d'internet cita pel seu metge, infermera, i llavors són aquestes persones a qui principalment va adreçat aquest projecte.
I l'objectiu, els podíem resumir, aquests objectius que perseguiu fent aquest programa, el Més Digitals?
Els objectius són els, principalment, és que les persones que estan en risc d'exclusió digital assoleixin les competències mínimes per poder desenvolupar-se i poder tenir aquest accés, no? Llavors, aproximadament es vol arribar a un 5% de les persones que estan en aquesta situació, no? Són persones amb famílies vulnerables, persones amb mesures d'execució penal i víctimes de delicte, persones amb baix nivell d'estudis i de difícil ocupabilitat i altres persones amb un baix nivell de competències digitals.
I quines són les característiques de la formació que s'ofereix?
Aquesta formació és una formació presencial amb el suport d'una plataforma virtual i tindrà una durada de 15 hores. Els cursos tindran una durada entre... Nosaltres l'hem concentrat en el mes de març. Després diré les dates. Les hem concentrat totes les sessions en el mes de març perquè no s'allarguin molt, perquè si no també això fa que la gent al final, doncs, les últimes sessions, doncs, deixi d'assistir, no? I llavors farem 3 sessions setmanals, d'unes 2-3 hores aproximadament, i tenim el Departament de Treball, ens cedeix un docent, que serà l'encarregat de fer i de portar a terme les sessions. També hi haurà un representant del centre, de l'equip, que en aquest cas seré jo, que estarà present també en totes les sessions per donar suport als ciutadans si tenen alguna dificultat o per anar ajudant-los a les guies que faci el docent.
Sobretot el contingut entenem que és al voltant d'aquesta aplicació, La meva salut.
No, la inscripció és a través, la poden fer, perquè si tenen dificultats per entrar a La meva salut, la poden fer directament en els taulells del centre, adreçant-se als professionals d'atenció a la ciutadania, comentant que volen participar en aquest projecte.
La inscripció sí, sí. Però el contingut de la formació entenem que girarà al voltant de La meva salut?
Bueno, girarà al voltant de La meva salut perquè és una aplicació que no només és per demanar cita, sinó també per consultar el teu historial mèdic, o sigui, les proves que et fas, fer consultes als professionals sanitaris i als professionals administratius. Llavors, és una eina que abarca molt, inclús les proves que un es fa a l'hospital, també les pot consultar a través de La meva salut. Llavors, s'entrarà a través de La meva salut i s'entrarà en com demanar cita per internet, també, i com descarregar arxius de proves que un s'ha fet.
Perquè heu pogut esbrinar, detectar quantes persones no tenen l'aplicació, no utilitzen La meva salut. Segur que hi ha un bon grup de la població que ni l'utilitza ni tan sols s'ha descarregat l'aplicació.
Bueno, hem detectat que hi ha molta gent que sí que té aquesta aplicació, però que no sap ben bé com funciona l'aplicació. Per veure informes, per demanar cita, per fer consultes als professionals, i llavors, malgrat tenir-la instal·lada en el seu telèfon, no la fan servir.
I això facilitaria molt les gestions, és un benefici tant pels professionals com també pels mateixos usuaris, no?, a l'hora d'obtenir informació.
Home, sobretot pels ciutadans, perquè és una manera de controlar també i de saber i de tenir la informació de la teva salut, sobretot per ells.
Es comentaves que l'equipament no es faria en aquestes sessions presencials, és a Santa Margarida i als Monjos, perquè és l'equipament de referència de l'àrea bàsica de salut, entenem.
Sí, 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 és on tenim ubicat el centre d'atenció primària, el CAP. És el centre amb més professionals sanitaris també i amb més usuaris, i llavors el realitzem allà per això.
Però això vol dir que veïns dels municipis de tota l'àrea bàsica?
De tots, sí, sí, de tota l'àrea bàsica. Sí, sí, hem fet difusió en tots els centres.
Teniu alguna previsió de quantes persones poden arribar a participar en aquestes sessions?
Bueno, hi ha un mínim, de mínim i un màxim de persones que poden participar. Llavors sí que és... El màxim és 15 persones. Llavors, si nosaltres detectem que tenim demanda d'aquesta formació, nosaltres mateixos, com que assistirem nosaltres amb aquestes sessions, podem replicar tants cops com vulguem aquestes formacions si veiem que hi ha més necessitat de duplicar-les.
En principi, el mes de març, comentaves?
Sí, comencem el dia 2 de març, de 4 a 6, i farem el dia 2, el dia 4, el dia 5, el 9... L'11, el 12, el 16 i el 18. Farem 7 sessions en total durant el mes de març.
Amb aquesta voluntat de fer 15 hores?
Sí.
Persona que pugui inscriure-s'hi, sí, quan no ha de fer aquestes 15 hores o sí? La persona que participarà en les sessions?
En principi les ha de fer. Les ha de fer totes les sessions, perquè a més és una formació que va certificada també. principi l'has de fer. Si té alguna incidència, algun dia, per algun motiu que no pot assistir, això ho parlarà amb el tutor.
Són formacions adreçades a la ciutadania perquè abans hi ha hagut tot un bagatge dins del propi col·lectiu sanitari de digitalitzar-se fa temps.
Sí, sí, sí. Nosaltres tenim les nostres formacions internes per poder assolir tots aquests coneixements.
I la necessitat d'actualitzar-se.
També, sí, sí, clar.
Perquè com es va rebre? Doncs ara ja ho tenim com una realitat molt, molt instal·lada i com un factor positiu, aquesta aplicació de La meva salut, però suposo que a l'inici va generar, no sé si dubtes, incerteses entre els professionals de la salut. Disposar d'una eina com La meva salut va generar algun tipus de dubte, resistència?
Bé, no, resistència no, bé, és com tot, no? Quan surt alguna plataforma nova per poder accedir i que nosaltres hem de tenir els coneixements per poder explicar correctament a la ciutadania com funciona, des del departament ens donen formació perquè nosaltres puguem transmetre correctament aquesta informació per explicar-li bé a la ciutadania com poden accedir i com ha de funcionar. Nosaltres rebem informació per poder desenvolupar-ho tot.
Segurament que hi ha molts altres camps que s'estan treballant i que s'estan cuinant per aplicar en la millora de l'atenció a la ciutadania gràcies a les noves tecnologies. Les noves tecnologies poden ajudar a descarregar d'algunes feines mecàniques, monòtones, als professionals per centrar la seva atenció a l'hora d'una consulta, per exemple, en el que expliqui al pacient. Entenc que sí, no?
Sí, sí, sí.
Per exemple, s'havia parlat que hi havia algunes experiències de poder transcriure el que explica un pacient de manera automàtica gràcies a la intel·ligència artificial, com poder una mica recollir el relat que es posa al pacient i que el metge no hagi d'estar tota l'estona picant.
Bueno, això de
la ciència ficció, encara.
No, encara no. I a més, crec que la intel·ligència artificial ens ajuda i ens ajudarà molt, però és un món encara per descobrir i té moltes... L'àmbit de la legalitat encara està molt per definir el que es pot i el que no es pot fer. Suposo que amb el temps, quan estigui tot més assolit, sí que trobarem més avantatges, però hi ha coses que de moment.
Si et sembla, seria un bon moment, si et sembla, Anna, perquè puguem repassar què es pot trobar a La meva salut. Quins són aquells serveis? Ara apuntaves algunes qüestions que es poden fer des d'aquest aplicatiu de la Generalitat, que ha suposat un avenç d'immediatesa, però hi ha aquest gran desconeixement, molt desconeixement, amb alguns sectors de la població. Què hi trobem a La meva salut?
A La meva salut hi trobem. Podem demanar cita amb el nostre professional de salut, amb el metge, amb l'infermera, i si no trobem, podem comunicar-nos amb el nostre administratiu, perquè nosaltres treballem 1-3, no només tenim comunicació amb el metge i amb la infermera, sinó amb l'administratiu que tenim assignat també, i podem fer-li consultes. I si no trobem disponibilitat pel metge i per la infermera, tenim l'administratiu que ens pot gestionar aquestes visites. Serveix com a intermediari per poder gestionar. A part de demanar cites, tenim penjats tots els nostres informes d'analítiques, de proves que realitzem a l'hospital també, estan allà penjats. Tenim l'e-consulta. L'e-consulta és un mitjà que tenim per comunicar-nos directament amb el professional i que ens doni resposta via telemàtica també. Si tenim algun dubte d'algun tractament, si tenim algun dubte d'algun resultat que hem vist a la nostra analítica, li podem fer la consulta i el professional sanitari respon automàticament. Si tenim dubtes de fer alguna gestió, algun tràmit burocràtic, podem fer la consulta al nostre administratiu a través de la consulta també i aquest professional ens dona resposta dient quins passos hem de seguir per resoldre el nostre dubte.
Tota la informació en un mateix lloc de la persona, encara que la prova s'hagi fet en un centre diferent un dia i al cap d'uns mesos a un altre centre, no? Tota la informació de totes les proves...
De la teva salut està penjada a La meva salut, sí.
Perquè això també ha suposat un avenç, entenc que des del punt de vista mèdic, no? De poder tenir ordenat en un únic espai tot l'expedient d'un pacient. És més fàcil tenir-ho així.
Sí, però sobretot per la ciutadania, perquè a nivell dels professionals ja ho tenen, això. Però la ciutadania és una eina que té per veure realment, o sigui, en el moment que vulgui, tot el seu historial, de totes les proves que s'ha fet, de tot. I llavors, no només en el CAP, en el centre, sinó en l'hospital, també es pengen els resultats de les proves. Llavors, és una manera que la ciutadania tingui accés, no? O sigui, nosaltres els estem dient que cada cop el ciutadà també ha d'agafar més consciència de gestionar tots els temes relacionats amb la seva salut. I la meva salut és una eina que facilita molt això.
I no prescriu la informació, sempre està allà, sí. Un informe de tota la vida.
Està allà penjat pacient, sempre, no? Sí.
Per tant, el contingut d'aquestes formacions més digitals és anar desgranant aquests continguts que es poden trobar a la meva salut. O hi ha altres coses?
I que, no, això, i que ho sap, més que res, el contingut és poder fer servir correctament aquesta eina i que tinguin facilitat per fer servir aquesta eina. I que vegin que hi ha altres opcions també per demanar cita amb els seus professionals sanitaris, que no és només trucar o anar presencialment amb el centre, que hi ha altres vies de comunicació.
Uh-huh. I una persona doncs, que vulgui participar en aquestes formacions, què és el que ha de fer? Una persona que tingui la iniciativa del caram, em sembla que ho necessito.
Doncs adreçar-se al seu centre i comunicar-ho als professionals del taulell, que hi ha aquesta formació i que es vol apuntar. Llavors els professionals del taulell ja fan la gestió per prendre nota de les dades d'aquesta persona i des de direcció ens posem en contacte amb aquest ciutadà.
Mm-hmm. Hem de dir que aquest mes digital adreçat específicament a l'àmbit sanitari té altres expressions, un precedent més ampli, no?, de formació digital que s'han realitzat en municipis. És una mica adaptar a formacions digitals que per la població s'han fet en ajuntaments del nostre entorn.
Sí, és un projecte que també s'ha dut a terme en els ajuntaments i ells l'han enfocat des d'una altra perspectiva, no? No des de la perspectiva de la salut, sinó de saber manegar una enqueta, obrir un correu electrònic, crear-te un mail, fer aquest tipus de coses.
Són formacions més enllà de l'àmbit sanitari i més en l'àmbit doncs, de salut. Aprofitem que conversem amb tu, Anna, perquè hi ha més formacions i més activitats, no? Més enllà del més digitals. Què esteu preparant? Què heu coordinat aquests darrers mesos, podem dir, i què esteu preparant per aquest 2026, més enllà d'aquest projecte de formació digital?
Bueno, aquest és un projecte que ens ve donat per l'Apartament d'Empresa i nosaltres participem com a centre d'atenció primària, hem de participar i participem, i després a nivell d'equip, nosaltres també portem projectes per aquest any, nosaltres hem fet moltes de sessions per reforçar tot el que són els coneixements de la meva salut, hem anat a centres a fer sessions en grups reduïts, perquè al final has d'estar amb la gent, ensenyar-los, tampoc poden ser grups amb molts ciutadans, perquè si no, no... Nosaltres creiem que és millor tenir un grup reduït per ensenyar-los millor que no pas molta gent. Estimem més duplicar i triplicar aquestes sessions i fer-ne més en els diferents centres, però amb grups reduïts perquè aprenguin més i perquè els dubtes que surgin els podem resoldre en aquell moment.
La formació pràctica per remenar
sí,
el mòbil.
Sí, 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 perquè
sàpiguen. Les mateixes sessions.
Sí. Ho fem. Fem una part de teòrica per explicar una miqueta del que parlarem, però després el que fem és agafem el mòbil i anem a demanar cita, anem a fer una consulta amb el teu metge perquè vegin com es fa. Al final, la pràctica és el que més se li queda a la gent.
I tant. Ara hem parlat doncs, d'aquestes sessions a partir del dia 2 de març, la referència de Santa Margarida i els monjos, que seria allà on es farà aquests cursos, aquestes sessions dels més digitals de l'àrea bàsica de salut Penedès Rural Oest, però entenem que les altres àrees bàsiques s'han fet o s'estan fent, es faran?
Es faran també, sí, sí. És una formació que es farà en totes... a tots els equips d'atenció primària.
També amb aquest mateix procediment?
Sí, 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 amb el mateix. Tots els equips els hem de fer.
I l'objectiu és això, que hi hagi més competències digitals entre més població d'aquesta àrea bàsica?
La gent que... Sí, evidentment, o sigui, assolir, aconseguir que la gent que té més dificultats amb tot el que és el tema digital, almenys en aquest aspecte, doncs aconsegueixi donar un pas endavant.
Una cosa tan senzilla com, per exemple, demanar cita al metge, es pot fer de manera molt, molt ràpida i molt àgil a la meva salut i segurament molta de la gent que ens pugui escoltar, alguna part de la gent no ho té present i ho fa a través d'una altra via, no? Facilita molt la feina fer això.
Sí, facilita molt la feina i facilita molt al ciutadà, no només a nosaltres, sinó al ciutadà, sobretot, perquè no ha de trucar al centre, no s'ha de desplaçar al centre per demanar cita, ho pot fer des de casa, des del sofà, i això és un avantatge.
L'únic requisit és identificar-se.
Sí, ja està, registrar-se, baixar l'aplicació, registrar-se i ja està.
Doncs ho anirem a seguir. Volíem deixar constància en aquest espai de la Veu de la Salut, d'aquest projecte Més Digitals, que permet formació gratuïta, que ja s'ho entès.
Sí, sí.
No s'ha de pagar aquí res.
No s'ha de pagar res, és gratuït.
I qui ho desitgi, doncs,
gratuït pot... i certificat.
I certificat. Per tant, qui ho desitgi pot anar al seu centre de referència, al seu CAP, i demanar aquesta formació.
Sí.
Moltes gràcies per explicar-ho, Anna Ros, que és la referent d'atenció a la ciutadania de l'àrea bàsica de salut Penedès Rural Oest. Que vagi molt bé aquests
moltes
i els
gràcies.
Altres projectes que impulseu.
Gràcies, moltes
fins
gràcies.
Fins la
propera. Adéu.
Estem a punt d'acabar aquesta primera hora de dimecres al Penedès en Xarxa, un magazín que avui hem obert a les 9 i pocs minuts conversant amb els alcaldes de Gelida i de Sant Sadurní sobre el descarrilament d'un tren a la R4 aquesta passada nit, que ha causat un mort i una quarantena de ferits entre la capital del Cava i Gelida. A 9:15 ens hem actualitzat el flash, encara pendents del que diguin d'aquesta reunió del CECAT i de saber quan es restableix el servei de tren a tot el país, que recordem està aturat. Hem seguit parlant de Més Digitals a la Veu de la Salut. Ara un parell de minuts de publicitat, el butlletí de les 10 i seguim a les 10:06 presentant l'Espai Homes.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.